L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
El saludo des de les 6 emissores que un dia més unim esforços per a mantenir a la nostra audiència informada de lo més destacat de lo que ha passat a les Terres de l'Ebre les últimes hores. Un cap de setmana passat per aigua, en el que s'han produït doncs, moltes notícies. D'algunes d'elles ens en fem ressò i anem a explicar-los i en aquesta edició de l'informatiu EMUTE es correspon a dilluns. És 22 d'octubre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs després d'escoltar el nostre primer patrocinador, anem a començar ja a explicar les notícies en aquest informatiu EMUTE, del que, si volen, per cert, també poden ser-ne patrocinadors informant-se a les seues emissores municipals més properes, qualsevol de les sis que configurem l'associació EMUTE. Com els dic, anem a començar ja a explicar-los quina és l'actualitat que marca aquesta jornada de dilluns el territori. I, de fet, primer que res, anem a parlar de la pluja, de les dades que tenim a hores d'ara, de la pluja que ha caigut a alguns dels nostres municipis i d'algunes de les conseqüències d'aquesta pluja important caiguda aquest cap de setmana. I és que el temporal va descarregar prop de 200 litres a les Terres de l'Ebre, tallant fins i tot dues carreteres secundàries. Aquest cap de setmana les precipitacions van fer acte de presència a gairebé tot Catalunya i molt especialment a les comarques de les Terres de l'Ebre, on, com dia, algunes estacions van fregar els 200 litres per metre quadrat. En una primera estimació podem dir que la informació que tenim és que s'han superat o fregat els 100 litres en poblacions com Horta de Sant Joan, on va superar amplament, arribant als gairebé 200 litres. 194,4, per a ser més exactes, va registrar el pluviòmetre d'Horta de Sant Joan. Al registre de l'Observatori del Parc Natural dels Ports també va haver un registre màxim de 184 litres per metre quadrat. A Gandesa, 105. Al Mas de Barberans, 97. A Ullacona, 82. O Santa Bàrbara, amb 81, van ser dels registres més importants. Paral·lelament a l'acumulació d'aigua que es va produir aquest dissabte i diumenge, va obligar a tallar a partir de les 5 de la tarda del dissabte dues carreteres al territori. D'una banda, la TP3311 entre els quilòmetres 8 i 15 de la Galera a la Sénia i la T330 entre els quilòmetres 10 i 16 d'Horta de Sant Joan a Arnes. D'altres conseqüències d'aquest temporal de pluja, a part d'aquestes dues explicades, són, per exemple, doncs, el desallotjament de 12 persones en caure part d'un habitatge a Tortosa. Part d'un habitatge del carrer Progrés de Tortosa es va esfondrar aquest diumenge a primera hora del matí. Sembla que, degut al seu mal estat, l'habitatge situat sobre un terraplè amb terres poc estables es va veure afectat per les pluges acumulades en les últimes hores també a la ciutat. Part de la casa va cedir sense que cap persona, afortunadament, haguera resultat ferida, ja que no hi habitava ningú. Malgrat això, 12 persones que resideixen en una casa situada davant de l'afectada, al carrer Garrofer, van estar desallotjades preventivament. De moment, es van traslladar a un centre d'acollida de la ciutat. Aparentment, i mentre es feien les revisions per part dels tècnics municipals, tampoc els edificis propers s'havien vist perjudicats. La policia local va acordonar la zona per evitar el pas de vianants, malgrat que es tractava d'un carrer sense sortida al nucli antic. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís poc abans de 8:15 del matí i es va destinar immediatament 5 dotacions al número 16 del carrer Progrés. Es tracta d'un edifici deshabitat de planta baixa i 3 pisos que ja havia estat prèviament apuntalat i que restava pendent de desenrunament. En aquest cas, es va enfonsar parcialment la part mitjancera a causa del desfalcament del fonament i això va provocar també la caiguda d'una part dels forjats. Segons les primeres valoracions, la pluja de les últimes hores podria haver estat la causant d'aquest desfalcament. Una altra conseqüència d'aquestes pluges també ens porta a parlar de Tivissa. Els bombers de la Generalitat van estar alertats el passat dissabte, poc després de les 10 del matí, d'un esfondrament al número 18 del carrer Ample de Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Es tracta, en aquest cas, d'un habitatge desocupat, també de planta baixa i tres pisos, des d'on hauria cedit la paret mestra en el segon i tercer forjat. Com a conseqüència d'això, es va obrir un forat d'uns 10 metres quadrats al segon forjat. Tot i així, cap persona va resultar ferida i, segons les primeres valoracions dels bombers i arquitecte municipal, no es van veure afectats tampoc els habitatges contigus. Al lloc dels fets, s'hi van desplaçar quatre dotacions dels bombers.
Aquesta tardor a Santa Bàrbara, deixa't sorprendre pels espectacles que t'hem preparat a Cultu Tardor. Dissabte 27 d'octubre, presentació solidària de les jornades gastronòmiques de la Cuina de l'Oli en motiu de la Fira de l'Oli. Cuina en directe, degustació i jota cantada a les 6 de la tarda i al Centre Cultural. Venda anticipada d'entrades al preu de 5 euros a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aforament limitat. No deixis que t'ho conten. Siguis el protagonista de la nostra tardor cultural. Cultu Tardor.
L'informatiu emute.
Deixem ja enrere el temporal i anem a fer referència a d'altres notícies que afecten de manera important el territori, en este cas el sector de la pesca, perquè el secretari general de Pesca Espanyol aposta clarament per incrementar les quotes de tonyina. Carlos Domínguez va fer aquestes declaracions després de que el comitè científic del ICAT confirmés la recuperació de la tonyina roja, però recomanés mantenir les mesures i limitacions de captures. Ho explica amb aquesta crònica des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El secretari general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Govern Central, Carlos Domínguez, va demanar de manera clara i sense embuts que el sector tonyinari espanyol, entre el que s'hi compten les 6 barques d'encerclament catalanes amb seu a l'Ametlla de Mar, es mereix un increment de la quota de cara a la pròxima campanya. Carlos Domínguez va fer aquestes declaracions en la clausura de la 5a jornada científica de la tonyina roja que, organitzada pel grup Balfegó, va tenir lloc a l'Ametlla de Mar, després que el president del comitè científic de l'ICAT, Josu Santiago, demanés prudència sobre les dades que confirmen la recuperació de l'espècie i recomanés que no haguessin canvis substancials en l'escenari d'ordenació actual, o si més no, que els increments fossin lleugers o similars a les xifres del 2010. Josu Santiago.
Estamos hablando del actualmente en vigor de 12.900 o el que se aprobó en 2010 de 13.500. Un poco hablamos de ese orden. A ver, no recomendamos una cantidad concreta, decimos que esas cantidades son compatibles con los objetivos de ordenación de esta comisión. También decimos que alguna cantidad ligeramente superior podría también, de alguna manera, poder llegar a cumplir el objetivo marcado por la convención.
Per la seva part, el representant del govern espanyol, Carlos Domínguez, va afirmar que l'increment de la quota és una raó de credibilitat, que si no fos així el sector no ho entendria després dels esforços i sacrificis que ha fet en els darrers 6 anys.
Como he señalado hoy en la jornada, en la clausura de la jornada, creo que nos estamos jugando nuestra credibilidad. Si hemos pedido sacrificios para poder llegar a una situación mejor, nos encontramos en esta situación mejor, y no concedemos los beneficios de esa recuperación a los que han hecho los sacrificios, al sector pesquero, entonces, ¿cómo vamos a estar legitimados para pedir nuevos sacrificios en el futuro? Difícilmente.
Ara tot resta pendent de la reunió mundial de l'ICAT que tindrà lloc a la ciutat marroquina d'Agadir entre el 18 i 19 de novembre per veure si finalment l'ICAT fa el gest d'incrementar lleugerament les quotes del sector. El secretari general de Pesca es va comprometre a defensar aquesta postura davant de la Unió Europea i a intentar convèncer els països membres i representants de l'ICAT.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara una tanda dedicada a parlar d'esdeveniments firals, que sempre, d'alguna manera, són esdeveniments que mouen la economia. El grup Zona de Baño, que aplega 38 empreses de tot l'estat espanyol dedicades a tots els sectors relacionats amb les piscines i les zones de bany, celebra la seva tercera fira i congrés nacional a Amposta. Serà a partir de demà mateix, 23 d'octubre, segons explica en aquesta crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs el Congrés té lloc a Amposta des de la seva primera edició, a l'any 2008, donat que el grup que es va crear a les Terres de l'Ebre, el grup Zona Banyo, està creat al nostre territori, doncs celebra aquesta fira cada dos anys. Segons el seu president, Albert Medrano, Amposta sempre ha donat suport des dels seus inicis en aquesta iniciativa, que té una bona resposta per part del sector empresarial, ja que seran almenys 150 empresaris d'arreu d'Espanya i també de França i Portugal qui acudiran en aquesta cita. El president d'aquesta associació, Albert Medrano, ens deia que ja està tot preparat i que estan satisfets perquè el volum de negoci que deixaran a la ciutat d'Amposta durant aquests dies serà d'aproximadament 100.000 euros.
Ja està tot preparat, demà comencem, de fet ja la fira en si, esta tarda comencen a arribar tots els socis i tots els proveedors. Estem calculant que arribaran sobre 150 empresaris a nivell de tot Espanya i de França i Portugal. Estem molt contents perquè durant aquests dies, durant quatre dies, la nostra inversió o la nostra aportació a les Terres de l'Ebre i Amposta en concret estarà rondant entre els 100.000 euros, que és el que nosaltres executem i necessitem per moure. I després tindrem les novetats que d'aquí 15 dies se presentaran a la Fira Internacional de Lió i com a novetat les tindrem aquí a les Terres de l'Ebre, que és l'important.
Seran unes jornades de feina i també d'esbarjo que doncs, ajudaran a que els visitants coneguin millor les Terres de l'Ebre, especialment al Delta. Cal recordar que el volum de negoci que es genera en aquesta fira és aproximadament de 3 milions i mig d'euros. L'alcalde d'Amposta, Manuel Ferrer, es mostrava força satisfet per aquesta iniciativa i destacava que aquesta associació, el Zona Banyo, és nascuda a les Terres de l'Ebre, capitanejada per l'ametllero Albert Medrano i el secretari l'ampostí Josep Roda.
Que ens complau moltíssim que el seu president, vicepresident i part de la Junta Directiva siguin gent d'aquí nostra, de les Terres de l'Ebre, concretament el seu president, el senyor Albert, és de l'Ametlla de Mar i a més és la tercera fira que es farà aquí a Amposta. Només una xifra per a donar-nos compte de la importància d'aquesta fira que es desenvolupa a la nostra ciutat. I és que hi participen 150 empresaris d'empreses dedicades al sector de les piscines i materials del seu entorn.
Doncs ja ho saben, aquesta fira Zona Banyo es celebrarà a Amposta i obrirà les seves portes demà a partir de les 2 de la tarda.
I d'una fira que ha de començar demà mateix a una altra que es va clausurar ahir mateix i per lo que sembla amb força èxit. Parlem de la clausura de la primera fira de la consciència, l'art i el sentiment i el mercadet solidari del que ens en parla des d'Antena Aldaia, Seto Gallego.
Què tal, Josep? Bona tarda. Aquest cap de setmana ha tingut lloc a l'Aldea la fira de la consciència, l'art i el sentiment, complementada amb xerrades, projeccions de vídeos, tallers, recitals de poesia, música en directe, mercadet solidari per als afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea i la primera gratifèria, on ningú s'omplia les butxaques i ningú se n'anava amb les mans buides. Estela Estorac, regidora de Cultura, ens valora la fira.
La gent va vindre molt, va hi haure molta assistència, molta participació, els tallers va estar molt contents, segurament repetirem, i el diumenge a la fira d'intercanvi també va hi haure molta participació, inclús gent que convenia desinteressadament, que no hi havia preu estipulat, mos han fet molts de regals i estem molt contents amb la gent que ha vingut i ha participat. Molt bon ambient hi ha hagut i sobretot molta participació.
Una fira que no hagués estat possible sense el total recolzament per supost de l'Ajuntament de l'Aldea ni de l'organitzador dels tallers i xerrades de la Fira de la Consciència, l'Art i el Sentiment, Fernando Rico.
Home, la veritat és que va ser un encontre molt màgic perquè quan li van comunicar a Estela, la regidora de Cultura, sí, perquè era com una idea que per una banda tenia ella ja una idea preparada i bueno, per l'altra banda hi havia les altres idees preparades també i poder ajuntar-ho tot, no? I portar-ho a compte així tan ràpid i sense força, una cosa que va sortir així fluida.
Tots els tallers, xerrades i activitats que s'han realitzat durant el cap de setmana a l'Aldea, durant el dissabte i el diumenge, han estat totalment gratuïts, tant per als assistents com per totes les persones i tots els professors que realitzaven els cursos, xerrades i tallers. La Fira de la Consciència, l'Art i el Sentiment, que tenia lloc este cap de setmana del 20 i el 21 d'octubre a l'Aldea i que s'inaugurava el dissabte a les 9:30 del matí amb la projecció de vídeos, concretament el d'Educació Prohibida, seguit del d'Artesanos, passaven les xerrades i els tallers dissabte tarda amb el taller de musicoteràpia, la presentació del llibre d'Orantia, tallers de meditació i tallers de ioga. En quant al diumenge 21 d'octubre tenia lloc el mercadet solidari per als afectats de la cooperativa de l'Aldea, també tenia lloc la primera gratiferia, que és una de les activitats que ha tingut més acceptació perquè ningú s'omplia les butxaques i tampoc ningú se'n anava amb les mans buides. Més tallers com el de com afecten els pensaments als nostres camps d'energia o el cos i consciència, entre d'altres, a més dels contacontes amb ensenyança o el recital de poesia amb música en directe, clausuraven una fira que ha tingut molta acceptació i una fira que ha sigut diferent. La fira de la consciència, la fira de l'art i la fira del sentiment.
Gràcies, Eto. Finalment anem amb una altra de les fires de les que podem parlar en aquest dilluns. Concretament, la quarta fira de l'artesania de la fusta i el moble de la Sénia, que va arrencar amb 29 expositors. Va ser el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, qui va inaugurar el passat dissabte aquesta quarta edició de la fira de l'artesania de la fusta i el moble de la Sénia, que es va poder visitar fins ahir diumenge 21 d'octubre. Pallarès afirmava que la Sénia és un poble artesà que vol recuperar el passat perquè només recuperant el passat es pot reivindicar el futur. La quarta fira d'artesania de la fusta i el moble compta enguany amb 29 expositors, dels quals 15 treballen la fusta i 15 presenten productes d'altres materials diversos. El delegat del govern també va voler agrair la implicació dels ajuntaments de la Sénia, la Galera i Mas de Barberans per tirar endavant una iniciativa com el Triangle dels Oficis per promocionar i valoritzar els productes artesanals propis de cada municipi de manera conjunta, i és que només unint esforços ens en sortirem, deia Pallarès. En l'acte inaugural també es va homenatjar els artesans de la Sénia, Alberto Querol i Liberto Jornet, per la seva dedicació i professionalitat en el món de la fusta i el moble al municipi. I encara lligat amb la Sénia, l'informatiu Emute pot avançar una notícia que mirarem d'ampliar per a demà, però sabem que el gerent de Barcelona World ha anunciat que visitarà la Sénia per buscar sinergies amb el sector del moble. El govern també sembla que està negociant amb IKEA perquè produeixi alguns dels seus productes al municipi del Montsià.
L'informatiu d'Emute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Com cada dia de dilluns a divendres, l'informatiu passa també per Deltebre. En aquest cas, per a parlar-nos de la nova zona blava que ha entrat en funcionament en aquest municipi. Un total de 170 places estan doncs, també enmarcades dintre d'aquesta modalitat d'aparcament. Ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Avui dilluns ha entrat en funcionament la nova zona blava del centre comercial de Deltebre, que s'aplica als carrers Sebastià Joan Arbó, plaça del Mercat i carrer Comerç de forma completa i parcialment als carrers Major, Cervantes, carrer Ramon y Cajal, Barcelona, carrer Estació i Trinquet. La nova àrea d'estacionament limitat compta amb un total de 170 places i estarà en funcionament de dilluns a divendres en horari de 9:30 a 1:30 al matí i de 4:30 a 7:30 a les tardes i els dissabtes només al matí. La implantació d'aquesta àrea tarifada té per objectiu facilitar la rotació de vehicles i afavorir així el centre comercial de la població. Recordem que les obres de renovació del centre comercial de Deltebre i millora de l'accessibilitat dels vianants van ser inaugurades el passat mes d'agost. El projecte va començar a gestar-se el 2007 i és el resultat de dos estudis previs, el Pla de Dinamització Comercial, elaborat per l'empresa especialitzada Procom, i el Pla de Mobilitat de Deltebre, elaborat per Intra. Aquests dos estudis van donar com a resultat una sèrie de recomanacions per potenciar l'actual centre comercial de Deltebre, evitant que perdi pes davant altres zones emergents del municipi. El projecte es va dur a terme als carrers Major, Mossèn Joan Tosca, part del carrer Barcelona, un tram de l'Avinguda Goles de l'Ebre, el carrer Sebastià Joan Arbó, Comerç, Sant Blai, Cervantes, part del riu Besòs, Passeig de Segura i la plaça del Mercat de la Cava. L'objectiu principal ha estat donar prioritat al vianant davant el trànsit rodat, per això s'han eliminat totes les barreres arquitectòniques. El paviment està a un únic nivell i es diferencia la zona de vianants de la zona d'aparcament i la zona de trànsit rodat a través de paviments de diferents colors i textures. Una de les principals actuacions del projecte ha estat convertir l'Avinguda Goles de l'Ebre en sentit únic de circulació en el tram comprès entre el carrer Riu Llobregat i el carrer Estació. En aquest tram s'han eixamplat les voreres per facilitar el desplaçament a peu, s'ha habilitat un carril bici i una banda d'aparcament de vehicles. El projecte va suposar una inversió d'1,7 milions d'euros i va estar subvencionat pel Fons FEDER de la Unió Europea.
I de Deltebre passem ara a l'Ametlla de Mar, perquè Olga Tomàs també ens ha preparat una segona crònica avui des de la Cala. En este cas, per parlar-nos del centre de rehabilitació que atén prop de 600 pacients mensuals. Recordem que el centre de rehabilitació de l'Ametlla de Mar, que dona cobertura a diferents municipis del territori, no només a l'Ametlla, està obert de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Balanç positiu després d'un any de l'obertura del centre de rehabilitació de l'Ametlla de Mar, i és que aquest centre, ubicat a les antigues instal·lacions del CAP, provisional, atén de mitjana prop de 600 pacients mensuals, segons les dades que s'han recollit de gener a setembre del 2012. De fet, hi ha mesos que fins i tot s'ha superat aquesta xifra. És el cas del mes de maig, on es van atendre més de 800 pacients al centre de rehabilitació de la Cala. El centre, que dona cobertura a diferents municipis del territori, no només a l'Ametlla de Mar, està obert de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'alcalde Andreu Martí es mostra molt satisfet amb les dades, ja que, segons Martí, és un servei que evita als pacients que s'hagin de desplaçar a Deltebre o Tortosa, com es feia amb anterioritat. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Per exemple, el mes de maig van passar 809 persones, 809 pacients. Hi ha molts mesos que han superat els 600 pacients. Això significa que, tant si són de l'Ametlla de Mar com si són d'altres municipis del territori, doncs, bé, només cal pensar què significava abans poder anar a fer la rehabilitació doncs, en un altre lloc, no? A Deltebre, a Tortosa, a Reus, etc. En aquests moments que tinguem aquí un centre de rehabilitació que està funcionant cada vegada, sembla que més i millor, doncs també és una notícia d'aquelles que val la pena que traguem pit, amb moderació.
Els pacients procedeixen tant de l'atenció primària, de l'atenció especialitzada, com de les mútues, asseguradores i privats.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlar d'estadístiques és sempre parlar de temes un tant subjectius, no? Però el cert és que els números són els que, en aquest cas, marquen que els robatoris amb força en habitatges a Tortosa s'haurien reduït a la meitat en un any. És una notícia que es va generar en l'última visita del conseller d'Interior, Felip Puig, que va estar a Tortosa presidint el passat divendres la Junta de Seguretat local. Les accions delictives a la ciutat de Tortosa, segons l'informe, s'haurien reduït un 5% de mitjana en l'últim any. La de ballada més important es registraven els robatoris amb força habitatges que han caigut un 50%. La resta de la crònica l'explica des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara, Tere Giné.
Efectivament, Josep, el municipi de Tortosa ha registrat una disminució del 50% dels robatoris amb força en habitatges en l'últim any, molt a prop de la reducció també del nombre de robatoris en empreses. Els robatoris comesos en establiments s'han reduït un 15%, mentre que els delictes contra el patrimoni baixaven un 10%. Aquestes són algunes de les xifres que es donaven a conèixer el passat divendres en la Junta de Seguretat Local de la ciutat que presidia el conseller d'Interior, Felip Puig. L'escoltem.
Les xifres a Tortosa són raonablement positives. Dins de l'estabilitat s'han disminuït en el darrer any un 5% els delictes, un 10% els delictes contra el patrimoni de disminució, un 50%, com deia l'alcalde, els robatoris amb força a domicili, però també un 50% els robatoris a empresa o un 15% als robatoris a establiments. Per tant, tot aquest esforç que estan fent la policia local, els Mossos d'Esquadra, bàsicament en matèria de seguretat ciutadana, està donant uns resultats raonablement optimistes i positius.
Sense voler semblar extremadament optimista, Ferran Bel es mostrava satisfet pels resultats dels últims 12 mesos, especialment per la davallada de delictes contra domicilis i establiments. L'alcalde també destacava els bons resultats de l'operació conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, l'anomenada Operació Torn, que es va portar a terme durant els 4 mesos al casc antic, una operació que ha aconseguit millorar la percepció de seguretat i també la convivència al nucli antic de Tortosa.
Ara volem mantindre-la, no en la mateixa intensitat, perquè no era possible pels mitjans que es van desplegar, però en tot cas sí que hem generat una millora de la convivència, una millora de les percepcions de seguretat al casc antic. Ja havíem dit en més d'una ocasió que no era un problema de que tinguéssim uns índexs delictius importants, però sí que havia una percepció de poca seguretat i pocs nivells de convivència. Això s'ha solventat. Sabem que queda molt camí per recórrer, però també hem analitzat les dades fruit d'aquestes actuacions on s'han sancionat moltes conductes no adequades. S'han produït un número de detencions també important.
Bel demanava que es mantingui aquesta col·laboració entre les forces de seguretat de la ciutat en el barri, encara que siguin amb menor intensitat, al que el conseller d'Interior, Felip Puig, s'hi mostrava predisposat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Doncs sí, és dilluns i com tots els dilluns, la tasca informativa esportiva li encomanem al nostre company al Cana Ràdio, Domènec Ramal. Ell ens fa un repàs a lo més destacat de lo que ha passat a les Terres de l'Ebre dintre del món de l'esport. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, com tots els dilluns, a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, repassem l'actualitat, repassem la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del nostre territori. Com és habitual, també comencem amb la categoria més alta on tenim un representant. Es tracta del grup català de la tercera divisió, que després del parèntesi per jugar la Copa de les Regions en la selecció catalana, ara aquesta jornada s'ha reprès el calendari de competició i la Rapitenca disputava un nou partit, en este cas un desplaçament al camp de la Gramenet, on finalment els rapitencs van poder treure un puntet. 2-2 va ser el resultat final d'este partit. Els rapitencs amb 10 punts se situen en novena posició. Pel que fa a la primera catalana, setena jornada de campionat, al igual que a la tercera divisió, i en este cas dos, els representants de les nostres comarques que militen en aquest grup. D'una banda, l'Amposta, que aconseguia una victòria a domicili per 1-2 en el seu desplaçament al camp del Viladecans, victòria també del líder de la categoria, l'Ascó, que jugant com a local s'imposava 3-1 el Torreforta. A la classificació, com hem dit, l'Ascó és líder amb 16 punts, mentre que l'Amposta, que en suma 11, ocupa el setè lloc de la classificació. Pel que fa a la segona catalana, 7 també les jornades fins ara disputades i els resultats: el Catllà 1, la Cava 1, Sant Pere i Sant Pau 0, Salou 0, Vilaseca 1, Roda de Barà 1, Cunit 0, Remolins Vítem 0, Cambrils 0, Catalònia 1, Gandesa 2, Roquetenc 1, Jesús i Maria 2, Alcanar 1 i Calafell 0, Campclar 0. El partit, l'Ampolla Tortosa, finalment va acabar sent aplaçat a causa de les fortes pluges caigudes en les hores prèvies a la disputa del partit. A la classificació, la Cava és líder amb 16 punts, seguit del Jesús i Maria amb 15, l'Alcanar i Roda de Barà són tercer i quart, respectivament, amb 14 punts. A la tercera catalana, grup primer, també setena jornada de campionat i els resultats: Santa Bàrbara 2, Atlas de Tortosa 0, La Sénia 2, Flix 2, Aldeana 2, Ulldecona 0, Campredó 0, Perelló 1, L'Ametlla 2, Olímpic de Mora 1, Deltebre 3, Tivenys 0 i Pinell 2, Vilalba 1. Es van aplaçar els partits Camarles, Móra la Nova i Horta de Sant Joan, Sant Jaume, a causa, evidentment, dels aiguats del cap de setmana. Líder, el Perelló, amb 16 punts, seguit de l'Olímpic de Móra amb 15 i el Flix amb 14. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, on també aquest cap de setmana es disputava el 7è partit de la competició. Els resultats, Codall 1, Batea 2, Alcanar B 1, Arnes 1, Montells 1, La Galera 4, Roquetenc B 0, Corbera 3, Jesús i Maria B 2, Tivissa 2 i Deltebre B 1, Benissanet 1. En aquest grup també van haver de ser aplaçats un parell de partits, el Bot Xerta i el Catalònia B en Ginestà. A la classificació, líders empatats amb 19 punts, Corbera i Batea.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
El temps no dona per a res més que no sigui agrair-los i una vegada més l'atenció que han donat en aquest temps que dediquem des de la seva municipal a repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Gràcies per aquesta atenció. Com sempre, demà tornarem a la mateixa hora i al mateix punt del dial.